El nostre company inseparable de fatigues cinematogràfiques és el Marc Compte, que ens acompanya cada divendres. Bon dia, Marc.
Bon dia, Sílvia.
Amb ell tafanegem una mica la cartellera, us fem 5 cèntims de les històries que s'estrenen i parlem també de Hollywood i de cinema. I justament avui arrenquem parlant de Jonathan Majors, l'actor de Ant-Man i la Vispa o de Quantumania, no?
Sí, sí, el que ara estava, aquest actor que estava començant a pujar amb força, també amb Creed 3 és el rival, el protagonista, i ara el tenim amb una notícia que no és tan alegre de ser protagonista, no? El passat 25 de març va ser arrestat a Nova York, acusat d'agredir presumptament una dona. Aquesta dona en qüestió és la seva nòvia i tot va ser perquè en teoria va haver una denúncia que la trucada la va fer ell mateix per denunciar la seva preocupació per la nòvia que suposadament estava patint una crisi. Aquí hi ha una mica de les diferents versions sobre qui té raó i qui no, i l'advocada de Majors declara que el seu client és completament innocent. En teoria hi ha proves de la víctima demostrant que hi ha hagut una agressió o algun acte d'aquests presumptament violents cap a la persona. I a partir d'aquí sí que hi ha hagut diferents persones que han celebrat que el detenissin. Després, per exemple, fonts de la policia també han intentat posar una mica cullerada. Tothom està aquí posant una miqueta de cullerades al tema, no?
Es veu que ell era molt actiu a Twitter i ara a Twitter se li ha tornat en contra, no? Perquè moltes d'aquestes opinions estan sorgint a Twitter, justament.
Sí, l'han declarat responsables que és un sociòpata agressiu, fins i tot. I hi ha les seves conseqüències que, per exemple, l'actor tenia gravat un spot publicitari amb l'exèrcit dels Estats Units, que s'emetia a les sales de cinema, i de moment l'exèrcit ha decidit retirar-lo, perquè sí que tothom pot ser innocent fins que es declari el contrari, però per si de cas l'han retirat.
Veurem com acaba aquest, de moment, presumpte cas d'agressió sexual que se li ha girat en contra a Jonathan Majors. I un altre protagonista d'aquest inici nostre de l'espai és Keanu Reeves i justament el seu paper a John Wick 4, que ho està petant a taquilla, oi?
Sí, correcte. De moment ja ha superat la primera, ja té una recaptació de 73,5 milions de dòlars als Estats Units. Això ja és superant el rècord de la tercera entrega, que no me'n recordo si eren uns 50-40 milions. I també és la pel·lícula més llarga de la saga, amb 169 minuts, però
ostres,
la curiositat...
Ostres, Marc, això són pràcticament 3 sí. hores, eh? Li falta
sí,
poc.
Sí, sí, sí.
Mare meva.
Això és molta estona. Doncs en aquesta estona no escoltaràs gaire la veu de Keanu Reeves, perquè segons un article del The Wall Street Journal, l'actor diu 380 paraules.
Només 380 paraules en gairebé 3 hores de pel·lícula, i és el prota.
Sí, perquè es veu que moltes d'aquestes paraules, intervencions seves, són els clàssics yeah, d'americans o anglesos, i no diu massa més. Tot l'altre s'entra en repartir cops, a disparar i esquivar patades. Però bé, també, per exemple, aquest article analitza que un 10% del diàleg total apareix al tràiler i que en aquests 2 minuts i mig de durada parla més que en els primers 25 minuts de pel·lícula.
Bé, no hi ha diàleg, però cops i mastegots i acció n'hi ha moltíssima, no?
Sí, sí, sí. No. Jo la vull anar a veure perquè l'anterior ja l'havia vist. I si vols un entreteniment de cops i dispars per tot arreu i tirs, és la pel·lícula perfecta perquè és el pack complet.
Clar, la setmana passada ho dèiem, és un molt bon blockbuster d'acció. No busquis més, però si vols això, disfrutaràs.
Correcte, exacte, totalment.
Això sí, 380 paraules, incloses els oh sí. Yeah. Fantàstic, aquest Keanu Reeves. Doncs vinga, anem a la cartellera, que porta unes quantes històries que volem compartir amb els oients. Per quin arrenquem?
Oso vicioso.
El médico.
Ay, Dios. ¿Qué
eso?
Ves, hay que irse.
Fardos de cocaína valorados en millones de dólares han caído hoy del cielo en Knoxville, Tennessee.
Hay más de estos por ahí. Los han tirado en alguna parte.
Estoy buscando a mi hija.
El bosque es un lugar peligroso.
Henry, fíjate. La han encontrado. Igual un ciervo.
Se ha perdido mucha cocaína. Tenéis que ir a buscarla.
No, 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 no te comas eso, no te lo comas.
Vamos a ver cómo le afecta a un oso.
¡El oso! ¡El mamón se tragó la coca! ¡Un puto oso se ha metido farlopa!
¡Había un oso!
¿Un oso?
¡Uno de la hostia!
¡Eh! ¡Esa boquita!
Estás a salvo. Los osos no pueden trepar a los árboles.
¡Claro que pueden!
Es de esas cosas que te marcan para toda la vida.
Hay un superdepredador. Puesto de cocaína. Al que se le ha ido la olla. Vaya, estás jodido.
¿Qué coño le pasa a ese oso?
¡Dispárale!
Oso vicioso, així s'estrena aquí. El títol original és Cocaine Bear, l'os de la cocaïna. Explica'ns aquesta història tan surrealista.
Sí que és ben surrealista, és una pel·lícula que pot ser bastant divertida, o això sembla. Està inspirada en la història real de l'accident d'avió que el 1985 va fer que un traficant de drogues perdés la cocaïna que transportava i que va acabar sent ingerida per un os negre, un grizzly d'aquests dels Estats Units, enorme, que es va menjar quilos i quilos de cocaïna. Narrada amb un to de comèdia, la pel·lícula s'ambienta en un bosc de Geòrgia i segueix un grup de policies, de delinqüents, de turistes i adolescents que es trobaran davant un perillós animal de 230 quilos, ple de droga i amb un frenesí destructiu a la recerca de més pols i bé, amb molta sang. Aquesta pel·lícula la dirigeix la Elizabeth Banks, que coneixerem una mica per exemple Los Ángeles de Charlie, la versió del 2019, i bé, és una pel·lícula que té un argument bastant senzill però que jo crec que pot donar molt de si a la gran pantalla.
I a més és l'última pel·li de Ray Liotta, perquè poc després de rodar moria.
Ostres, doncs, però mira, aquí després parlarem d'una altra pel·lícula també d'algú que ens ha deixat, que
sí.
Mira, així ens tenim de record.
Barreja boges o gerrada de comèdia amb tocs de terror, perquè aquest os de 80 quilos fa feina, en mata uns quants.
Sí, sí, sí.
Diu la crítica, tècnicament és pobre, la fotografia fa pudor de sèrie Z, però també diuen, et farà passar una bona estona, riuràs, això sí, ves al cinema amb el modus cinèfil desactivat de casa. I és això, no? El tràiler no té pas cap aspiració cinèfila.
No, jo la categoritzaria com una pel·lícula de dissabte tarda, de diumenge tarda, de que estàs ben tranquil a casa i et poses una pel·lícula de fons. De moment seria això i et pots distreure amb qualsevol cosa.
Tenim altres històries. Quina és la següent?
Dungeons and Dragons, Honor entre ladrones.
No està mal.
De rodillas.
Bueno, a cortar.
A cortar, venga. ¡Sí, ya los tenemos! ¿Sabes qué? Siempre me tocan las escaleras poco afiladas.
Somos ladrones. Ayudé a la persona equivocada a robar algo equivocado y eso desató el mayor mal que el mundo haya conocido jamás. Los magos rojos crearon un ejército de zombies.
Suena precioso.
Más bien al contrario.
Estaba siendo irónico.
La ironía es un cuchillo que corta, sobre todo a aquel que lo porta.
No eres muy divertido, ¿verdad? ¿Cómo conseguimos eso?
Necesitaremos un equipo. Seguidme hasta el orificio. ¿El orificio?
Me pido último.
No está mal. Ha fallado.
No, esto pinta mal.
¿No te cansas de fracasar?
¿Podríamos morir?
Hay cosas peores que morir.
Perdí todo lo que me importaba. Y si nos rendimos ahora, habrá sido para nada.
No quiero verte morir y por lo tanto, me voy a ir de aquí.
Esto se acaba aquí.
¡Correr!
El puente está protegido por una trampa ancestral. No debemos activar el mecanismo.
Creo que he activado el mecanismo.
Aquest Dungeons and Dragons són els dragones i mazmorres del joc de rol, no, Marc?
Correcte, correcte. Jo aquest joc el vaig conèixer amb la sèrie de Big Bang Theory, que jugaven molt, eren super fans d'aquest joc. No he jugat mai, però sí que aquesta saga molt coneguda arreu del món del joc de taula. La primera adaptació que es va fer va ser l'any 2000. Se'n van fer posteriors adaptacions a nivell de capítols o de temporades de televisió, però no va acabar de tirar molt més. I ara el tenim amb un repartiment bastant potent: Chris Pine, Sophia Lillis, Michelle Rodriguez, Rege Jean Page, Justice Smith i fins i tot per allà apareix Hugh Grant.
Què dius ara?
Sí, sí.
Sí? No l'he vist el tràiler.
El tràiler no apareix.
Ah, bé.
Això dic que per allà apareix, que no sé quan apareixerà.
Fa un petit cameo.
Sí, jo crec que sí, perquè surt per aquí. I ja estan allà més actors crec que destacats. I bé, la història, escoltàvem una miqueta de fons, és un lladre i un grup d'aventurers legendaris que volen fer un robatori increïble per recuperar una relíquia perduda, però tot el seu pla se'n va en orris quan topen amb les persones equivocades. I aquí és on hi apareix tota aquesta lluita entre dos bàndols per aconseguir cadascú el seu objectiu.
Tu deies que no hi havies jugat al joc, que l'havies conegut a través d'una sèrie. És que el joc és de l'any 74. Però diuen que no cal haver jugat a Dragones i Mazmorres per entendre la pel·lícula i passar-s'ho bé. Que si de cas, clar, si has jugat, doncs algun nom, alguna cosa concreta, et picarà l'ullet, però que no és necessari. Aventures sense complexes, amb molt de carisma, mai deixen de passar coses i adverteixen, en alguna banda he llegit, que neix amb vocació de franquícia. Si surt bé, millor que les anteriors adaptacions que no havien anat massa bé.
Oh, suposo, és un tema que pot donar per diverses pel·lícules, segur, si els hi surt bé, perquè és un joc de taula, un joc de rol que pots anar modificant pel·lícula a pel·lícula.
Sí, sí, aquí hi ha saga, per poc bé que vagi, que surtin els números a taquilla. Canviem de registre perquè hem començat amb dues d'acció. Anem per una altra cosa ben diferent.
El Imperio de la Luz.
¿Cómo se encuentra en general?
Sí que me encuentro un poco anestesiada.
Tendrá personas con las que hablar. Amigos.
No, párate, lo vas a cargar.
¿Te pasas por mi despacho a tomar una copa?
Para.
¿Por qué? ¿Qué hay de malo?
Tienes una mujer.
Buenos días. Steven sustituirá a Trevor.
Buenas. Este lugar es para quienes quieren escapar. Para quienes no encajan en otro sitio.
La verdad es que era precioso.
Lo sigue siendo.
¿Te pasa mucho?
Pues sí. Está por todas partes, ¿no?
Nadie va a regalarte la vida que quieres.
Pues tienes un problema, ¿sabes?
Tú tienes que conseguirla.
Dirigint aquest Imperi de la Llum hi ha Sam Mendes.
I dirigeix a Olivia Colman, a Michael Ward, Colin Firth, Toby Jones, Hannah Onslow, etc. Per tant, ja tenim bon repartiment. En aquest canvi de registre que deies, ara passem a un drama sobre el poder de la connexió humana en moments difícils. La pel·lícula es situa en un antic cinema oblidat d'un poble costaner d'Anglaterra, a principis dels anys 80, i aquí és on apareix la història de la Hillary, la Olivia Colman, que és una directora de cinema que passa per una etapa en què pateix problemes relacionats amb la salut mental, i l'Stephen, que és un nou empleat que vol escapar d'aquest ambient de provincians on ha de lluitar diàriament amb l'adversitat. Tant Hillary com Stephen troben un sentit de pertinença i a partir d'aquí comença a aparèixer una petita relació que bonica i tendra que aconsegueixen a experimentar el poder curatiu de la música, del cinema i del sentit de la comunitat.
No és una altra cosa com ha fet recentment Spielberg, ara ho fa Sam Mendes, que un homenatge al cinema amb majúscules.
Sí, i ara des d'allà un punt menys hollywoodiense.
Sí, més realista. Estan brillants tant Olivia Colman com Toby Jones, que ja han estat guardonats per activa i per passiva. Hi ha una escena de Colman i Michelle Ward que és preciosa, una escena que el tràiler surt fugaçment, però les cròniques la destaquen, que és que estan tots dos en una sala abandonada del cinema, una sala que està tancada al públic, que hi ha un gran piano de cua i uns coloms, i és preciosa. Hi ha una força en aquesta escena, aquesta i altres imatges com aquesta.
L'important de transmetre missatges des de la gran pantalla.
No sé, i he llegit que és la millor pel·lícula de Sam Mendes. Fins ara.
Doncs mira, a tenir en compte això.
Un Sam Mendes que també s'ha encarregat del guió, ell mateix. Anem per més històries.
També en canvi de registre amb Loli Tormenta.
Porque mi abuela a veces está y a veces no se entera de nada. Ella dice que son ausencias. Es como un vendaval. Por eso la llamaban Loli Tormenta y por eso ganaba medallas como churros en la pista de atletismo. Pero las tormentas tienen tanta electricidad que hacen que hasta los árboles se incendien. Creo que ahora algo así le está pasando a ella, que está ardiendo por dentro. Y tengo que encontrar un superpoder para que deje de arder.
¡Bravo! ¡Mira lo que haces!
¡Ay, Dios mío! ¡Cada día estoy peor de la cabeza!
A la abuela le pasa algo. Está rara.
¿Qué hostia le va a pasar? Está viejuna.
¿Dónde está la abuela?
Ahí.
¿Qué pasa, abuela?
¿Dónde vamos?
Pues a casa.
Pero que están en mi casa.
Loli Tormenta, una comèdia esbojarrada, que és l'últim treball d'Agustí Villaronga.
Sí, aquesta és l'última pel·lícula de l'escriptor, actor i director espanyol Agustí Villaronga, i que explica una història bastant curiosa. El tràiler realment és molt distret i anima molt a veure aquesta pel·lícula. L'Edgar i el Robert són dos germans que tenen una àvia molt especial, la Lola, o Loli, com en diuen els més propers, que bàsicament és un caos de dona, és un torrent d'energia i plena d'actitud, que havia estat una gran atleta i que segueix anant a practicar, i el Tyler surt un munt de cops donant voltes al circuit de l'atisme, a la pista de l'atisme, Tot i això, la felicitat de la Lolis va veure minvada fa uns quants anys quan la seva filla, la mare de l'Edgar i el Robert, va morir. La mort de la seva filla va deixar la Loli a càrrec dels dos petits, que s'instal·len a la seva casa als afores de Barcelona. Encara que no ho sembli, o no pugui semblar, la Loli no és de ferro i pateix un Alzheimer en una fase molt avançada. Tant ella com els nens temen que en qualsevol moment els assumptes socials apareixin i decideixin que no està capacitada per cuidar els nens, provocant aquesta separació definitiva. Per evitar aquest mal tràngol, l'Edgar, Robert i la seva àvia faran l'inimaginable per mantenir la família unida, fins i tot presentant-se a una competició d'atletisme amb obstacles, que pot ser molt divertit.
Una pel·lícula especial, la pel·lícula pòstuma de Villaronga, i especial també és la seva estrena, el Kubrick, perquè en la sessió d'aquest diumenge a les 6 de la tarda hi haurà l'actriu sadurninenca que hi participa, Maria Anglada, i correcte, també la productora, la Marta Baldó.
Correcte, correcte. Se m'havia oblidat que comentava hi havia una penedesenca al repartiment.
La Maria Anglada. I acabem amb quina pel·lícula?
A la sala s'assí, Crónica de un amor efímero.
Lo que ocurrió en esa fiesta no lo había premeditado. Es más, llevaba siglos sin besar a otra mujer.
Podemos seguir de copas, pero siento un deseo irresistible de hacer el amor contigo.
Vale, un momento. Qué rápido va todo. He dicho todo lo que tenía que decir sobre mi mujer y mis hijos, y también que no soy nada bueno en la cama.
Ah, ¿no? Eso no lo has dicho. Es todo muy sencillo. Nos sentimos atraídos el uno por el otro.
Em diuen d'aquesta crònica té un amor efímero, que és magistral, que és lluminosa, que trenca tots els clichés de la comèdia romàntica.
Sí, trobem aquí una mare soltera, la Charlotte i el Simon, un home casat, que converteixen en amants, tan compromès a viure aquesta aventura sense tenir cap esperança d'amor, però mica en mica va sorgint aquesta petita espurna que el sorprèn, que és enteniment, complicitat i el plaer d'estar junts.
El millor de la pel·lícula, els actors i els diàlegs brillants, que cada vegada costa més trobar bons diàlegs. La trobareu a l'Assassí. Marc Compte, moltes gràcies per aquest repàs exhaustiu al món del cine. Que vagi bé el cap de setmana.
Igualment, el cap de setmana.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 11:45. Repassem l'actualitat penedesenca a les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. El Ministeri treu les bandes rugoses de l'autopista a petició de l'Ajuntament de Banyeres. Del 19 al 27 de desembre, el Ministeri de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana va eliminar les bandes rugoses centrals situades a l'AP7, al seu tram, per la localitat de Banyeres del Penedès, que havien provocat les queixes del veïnat pel soroll. Des de l'Ajuntament de Banyeres, en resposta a les demandes de veïns i veïnes, es va reclamar al Ministeri una solució per corregir les molèsties que generava el soroll del pas dels cotxes sobre les rugositats, emetent un soroll molt elevat que dificultava el descans. El Ministeri va comunicar a l'Ajuntament que després de l'estudi acústic pertinent permetia la retirada de les bandes sonores i que restarien simplement pintades al paviment les línies divisòries, si bé sense ressalts, per tal de disminuir el soroll que afecta el veïnat. Les queixes per les molèsties a causa del soroll de les bandes rugoses s'havien incrementat en els darrers temps i l'Ajuntament, fent ressò del malestar dels veïns, va entrar una queixa al Ministeri. En aquesta ocasió, com moltes altres vegades, des de l'Ajuntament s'ha donat veu als veïns i veïnes per tal d'amplificar les seves queixes des de la institució local i poder aconseguir una millor i més ràpida solució. Sant Sadurní torna a ser guardonat als reconeixements Administració Oberta. L'Ajuntament de Sant Sadurní ha estat guardonat en els reconeixements Administració Oberta per segon any consecutiu com un dels municipis d'entre 5.000 i 20.000 habitants que més ha avançat en la transformació digital i el govern obert. Els premis que atorga el Consorci d'Administració Oberta de Catalunya han reconegut 88 ajuntaments i consells comarcals catalans repartits en 7 categories d'acord amb el nombre d'habitants dels ens i la seva naturalesa. L'acte de lliurament va tenir lloc aquest dimecres al Teatre Cursal de Manresa i va comptar amb la presència de la consellera de la Presidència i presidenta del Consorci, Laura Vilagrà, el president de Local Red i vicepresident del Consorci, Jaume Oliveres, l'alcalde de Manresa, Marc Aloi, i el director gerent de l'AOC, Santi Gallardo. L'alcalde de Ton Amat va recollir la distinció, acompanyat per tècnics i tècniques municipals de l'Ajuntament que lideren el projecte. Aquest diumenge tornen les rutes pel patrimoni d'Olèrdola amb la visita gratuïta Roma a Olèrdola, la primera de les rutes del patrimoni d'Olèrdola que aquest 2023 organitza l'Ajuntament, permetrà resseguir aquest diumenge la petjada deixada a Olèrdola per la Roma clàssica. La visita és gratuïta i començarà a les 11 al conjunt monumental. Les inscripcions es poden fer a través de correu electrònic a turisme@olerdola.cat. Els romans no van fundar una ciutat a Olèrdola, sinó que hi tenien un campament militar que va deixar un gran nombre de construccions significatives que han perdurat fins als nostres dies. En destaca la muralla, una de les més ben conservades del país d'inicis del segle I abans de Crist. També es troben a Olèrdola restes de la Torre Talaia situada al cim que controlava també la costa, o bé l'emblemàtica cisterna excavada a la roca al segle II abans de Crist i que servia per emmagatzemar l'aigua de pluja amb una capacitat de 350.000 litres. Al conjunt monumental també hi trobem les restes de la pedrera utilitzada per extraure la pedra per edificar la muralla i la talaia. I els castellers de Vilafranca i Múnich s'alien per dissenyar unes bambes del 75è aniversari de la colla. Els castellers de Vilafranca han presentat aquesta setmana les bambes commemoratives del seu 75è aniversari que han dissenyat amb l'empresa catalana Múnich. Les bambes es venen per 75 euros pels no socis i 65 pels socis i es faran per encàrrec amb talles de la 36 a la 46. La colla també ha presentat altres productes de merchandatge, com ara dues dessuadores en honor al Pilar de Nou, amb un disseny que marca amb xifres la quantitat de persones que formaven els diferents pisos de l'estructura.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts de 11:45. Obrim l'agenda al detall amb la festa disco de la sala d'Esplai que tindrà lloc demà. Per saber què era aquesta sala i com va néixer, tornem als estudis de Domenys Ràdio amb la Lourdes.
Ara, efectivament, anem a parlar d'una festa disco que a mi em mola molt, la veritat, i avui anem a parlar amb un dels impulsors, que és l'Hermini Mampel. Molt bon dia, Hermini, com estàs?
Bon dia, doncs molt bé, atabalats.
Atabalats?
Que ja s'acosta el dia.
Estem a un dia escaig de la festa disco de la sala d'Esplai del centre de Llorenç, però això ens ho has d'explicar una mica, què era aquesta sala i com va sortir.
Sí, què és això, no? Perquè, clar, una sala d'Esplai... Bé, la gent que m'escolti que és de Llorenç i de Sant Jaume segurament que els hi sona.
Sí, no?
Mira, t'explico. Els 80 i després successivament diferents colles... Com no teníem cotxe per poder marxar cap a Calafell i tombar amunt i avall, ens fèiem el nostre oci. I va ser quan un grup de joves, que érem nosaltres, que ja tenim una certa edat, doncs vam demanar al centre de si podíem ficar discos, ficar en una discoteca. I ens van dir, ah, proveu. Mm? I ho vam provar, i mira, ho vam fer... Va agradar i bueno, van començar doncs, a distribuir-nos els càrrecs, no? N'hi havia un que era el que punxava, un altre que li dèiem el Huesos, que era el que vigilava que no hi hagués fullons, i l'altre que venia a entrada. I unes noies que ens ajudaven a netejar l'espai i tot. Oh. I així es vam començar.
I quants després, anys va estar això, tot això?
Ui, això va estar fins als anys 90, principis dels 90, si no recordo malament. Perquè nosaltres, clar, nosaltres vam començar que teníem 14 anys fins als 17, després vam venir una altra generació que tenia 15 fins als 17. M'explico, i van, si no recordo malament, va haver 4 o 5 grups posteriors a nosaltres, m'explico?
Ojo, és a dir que va estar prou de temps, no?
Sí, va estar dels anys 80 fins als 90, perdona, finals de 70 fins als 90.
Déu-n'hi-do.
Principis de 90, eh? Sí, sí. Era això, era l'excusa, doncs bé, perquè per trobar-se la gent i fer coses. Mm. Pensem que fa 15 anys, vull dir, no hi havia aquesta mobilitat que hi ha ara, ni mòbils, ni cotxes amunt i avall, ni els pares tenien aquest costum de portar els fills a les festes majors, a discoteques, amunt i avall. Era una altra època.
Clar, us vau inventar això que... Clar, quanta gent s'aplegava allà, a aquesta sala?
Era una sala relativament petita, jo no sé, calculo que unes 50, 60 persones.
Déu-n'hi-do.
Sí, no, no, clar, és que ens venia gent de Sant Jaume i de Banyeres. M'explicaven inclús l'altre dia que pujaven nois del Vendrell perquè volien conèixer les noies de Llorenç.
Oh.
Així, a nivell d'anècdota, perquè, clar, jo aquella època era més jovenet i, clar, no sabia els més grans què feien, no?
Clar.
I, clar, arrel d'aquesta moguda que estem muntant, doncs, parlant amb gent, i això ens han explicat, doncs, mil anècdotes.
Clar.
De coses que ha passat allà.
Ojo.
Sí, sí.
Escolta'm, i quin horari fèieu?
Nosaltres aquella època fèiem, aviam. Per Setmana Santa no podíem fer res, perquè, clar,
oh, clar,
no es podia fer res. Podíem fer-ho el dia de Pasqua. I vam començar un dia de Pasqua. I després, com va anar bé, els altres fèiem els dissabtes de 9 a 12 de la nit, perquè a les 12 es tenia que parar. I després, els diumenges, sortint de missa fins les 2 del migdia, de la tarda, vaja.
Que guai.
Sí, sí, i això ho vam dir d'una forma totalment voluntària i, bueno, i amb el compromís que representava, no?
Clar. Teniu molta responsabilitat, no? També.
Sí, també, tant com nosaltres, com els joves que ens van succeir després, eh?
Uh-huh.
S'ha de dir que... Jo ho enfoco ara vist en perspectiva i que ens dona l'edat i tot plegat, que va ser una escola una mica per agafar compromisos, m'explico, per comprometre't i ser responsable.
Uh-huh.
Que crec que és un aspecte, doncs, que...
Que s'ha perdut que una allò... mica, no?
Sí, i que aquell projecte, doncs, ho va donar.
Clar.
I també dir que la gent del centre en aquell moment, el president i la Junta, doncs, ens van ajudar molt, van apostar per aquesta cosa nova que abans no es feia allà.
Clar.
Quina
passada. Escolta, i què heu preparat per demà? 5 cèntims?
Ui, 5 cèntims. Aviam, 5 cèntims. 5 cèntims, només 5, eh?
Sí.
Aviam, hem transformat la sala gran del centre, perquè, clar, on era la sala d'esplai, ara ja no és del centre, que és de l'Ajuntament. Doncs estem transformant tot l'espai. A més, doncs, hem demanat a tots els seguidors de les nostres xarxes i altres xarxes doncs que es proposin temes d'aquella època, que es recordi aquella època, no?
Uh-huh.
Després hi haurà uns sortejos xulos i hi haurà algun joc que no el puc explicar.
Uh-huh.
I després també hi haurà sorpreses que no puc explicar.
Clar, no, perfecte. Si no, però no té gràcia.
Serà, sí, serà, de fet, perquè els inputs que estem rebent és que serà un punt de trobada de molta gent que ens hem anat fent grans i que guardem aquell record d'aquella joventut i el que vas representar la sala d'esplai a les nostres vides.
Quin record tens tu, Hermini?
Ui, uf.
Anem a posar-nos records... una mica melancòlics.
Sí, records molt macos d'anar a comprar els discos al Vendrell, al Nòvax, després el disco Fim de Vilafranca, el fet de pensar festes, decorar la sala. Per mi va ser un inici del disseny gràfic, perquè feia els cartells i feia tot això. I passar-nos-ho molt bé.
I quines amb cançons això posàveu?
Ui, ficàvem, per exemple, l'Ivan, el Fotonovela, el Bonnie M, el Pedro Marín, l'Aire, Tequila, i altres. I ara no me'n recordo de totes. Perquè igual aquestes igual ni et sonen amb tu ja.
No, algunes sí, eh? Algunes les reconec, però...
I una de Patrick Hernández, que es de Boyne, Chiqui Bon...
Sí, oh, que bones!
És tot, és a dir, tot farem, vull dir, d'aquella època, el que la gent ens ha anat demanant i el que ens en recordem nosaltres.
Clar. Trobes que arran de fer aquesta festassa, no? Aquesta festa ochentera, és com que tots trobem a faltar, no? aquella música disco, malgrat que hi ha grans cantants actualment, però com que la música ha canviat una mica, no?
Sí, clar, jo no sé si és per la perspectiva d'adult, de la meva edat, però sí que ha canviat molt, inclús, per exemple, quan els DJs d'ara no són com els d'abans. Ara, clar, hi ha... O t'agrada el reggaeton, o t'agrada un tipus de música, o ja no tens massa alternativa. Cosa que estem veient, per exemple, amb gent jove que descobreix aquesta música, vuitantera, i els hi agrada. Hi ha de tot, eh? Però clar, sembla que tot s'hagi canalitzat molt cap a un tipus de música, no? Majoritàriament. I és com un redescobriment per a molts de joves d'aquest tipus de música i els hi agrada. Perquè és diferent.
Sí.
No tots, era tot, eh?
No, clar.
Però vull dir, i amb els de certa edat com nosaltres, clar. Jo, per exemple, amb el reggaeton no puc.
Jo tampoc.
No puc, no perquè tot el... No puc, ves? Vull dir, i respecto qui li agradi, però jo no puc. I la nostra generació no podem.
Ja, jo crec que va intrínsec, no? Escolta, perquè ara estava recordant, jo quan encara ens portem uns anys, però jo que anava a les discoteques a Barcelona, hi havia aquell moment d'agarraus, no?
Aquell moment les lentes.
I allà també hi posàveu?
I tant, que posàvem les lentes. I tant, pensa que allà van néixer moltes coses.
Molts fills, ai no, moltes relacions, m'imagino.
Moltes,
no?
Relacions, vull dir, sí, era l'amistat. I, per exemple, em consta que hi ha hagut gent que van continuar el seu festeig i, bueno, i estan casats. I sí, sí.
I continuen.
I dissabte tornarà a haver lentes.
Oh.
I una bola de miralls immensa.
Oh.
Allò... No puc dir res més, no puc dir res.
No, a veure, està clar que qui no hagi comprat entrades, que les ha de comprar ja.
Sí, bueno...
O ja no arribem.
Van justes.
Van justes.
Van justes, però bueno, que vinguin.
Que vinguin i a veure què passa.
Que si queda alguna entrada, estaran ben rebuts. I pot venir la gent que vulgui, eh?
Armini Manquer, moltíssimes gràcies i que vagi molt i molt bé.
Sí. Escolta'm, deixa'm dir una cosa,
i
sisplau.
Tant,
Aviam, volem agrair a tots els voluntaris que col·laboren d'una forma desinteressada des de l'organització. Després també a tota la gent que ens està proposant temes que els recorden la seva joventut, i especialment al centre per aquesta aposta donar suport a aquesta iniciativa. Ja està.
Perfecte.
Ara et deixo despedir.
Doncs, Armini Manpel, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui i l'ho dit, que vagi molt bé demà i ja m'explicaràs.
Molt bé, moltes gràcies.
Una abraçada.
Adéu.
Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
De dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Seguim amb un nou recurs turístic que l'Ajuntament de Vilafranca està enllestint. És la nova ruta urbana del vi,
que s'ha presentat recentment i s'acabarà de completar al llarg d'aquest any. Us la presentem de la mà de la regidora de Turisme vilafranquina, Dolors Rius. Bon dia.
Hola, bon dia.
Dolors, abans de parlar d'aquesta nova ruta, dediquem uns moments al Xató, perquè Vilafranca celebrava la seva 25a festa del Xató fa uns dies i va anar rodada.
Perfecte, mira, va anar molt bé la 25a poder-la tornar a celebrar doncs, amb tota la normalitat i vam tenir un dia esplèndid i va anar molt bé. Hi va haver alguna novetat, com la presentació de les casetes on hi havia cada un dels xatós que venen sempre a Vilafranca, que recordem que els tenim tots. Això va ser una novetat i vam tenir doncs, molt d'èxit i perquè el dia ens va acompanyar. Després els tallers amb els nens xatonaires plens, els de maridatges i cates plens, les activitats molt bé, vull dir que va ser una festa maca com sempre i recuperadíssima i molta força per seguir endavant 25 anys més com a mínim.
Tot i que s'han acabat les xatonades populars, em sembla que Calafell tancava després de Vilafranca, la ruta del Xató continua, els restaurants, els municipis adherits, i és una ruta amb solera que va sola, no?, pràcticament.
Sí, a més, tots els municipis que participen en la ruta del Xató, independentment doncs, de la festivitat que tinguin puntual, també tenim els restaurants com aquí a Vilafranca, i és un plat doncs, que cada vegada més forma part doncs, de les nostres cartes i que s'allarga una mica més del que és doncs, la temporada de l'escarola, perquè doncs, és un plat que agrada molt i que es demana. Per això doncs, anem seguint. Què és el que volem? Doncs, també fer cultura doncs, a la nostra gastronomia pròpia i a la vegada doncs, a aquesta cultura gastronòmica i aquest turisme gastronòmic doncs, poder el potenciar amb producte autòcton.
I aquest any amb un ambaixador pastisser per posar la cirereta, no?
Sí, que ens va fer un postre amb xató, també va ser. O sigui, perquè veiem que es pot fer de tot, es pot fer de tot, tot i que em va fer molta gràcia el dia de la presentació, perquè va dir, jo no sóc de fer històries estranyes, perquè diu, les pastisseries sempre en fem i al final s'acaba venent el de sempre i el tradicional. Però vull dir, ens va agradar moltíssim doncs, la seva forma de fer i de veure doncs, que també no n'hi ha no, només amb un cuiner, a vegades també hem tingut sommeliers doncs, d'ambaixadors, però vull dir que la pastisseria també forma part de les nostres tradicions i que també doncs, un bon postre a l'acabar un dinar amb una xatonada doncs, és una cirereta, com deies tu, fantàstica per tancar un bon àpat.
D'una iniciativa consolidada, anem a una estrena, Vilafranca Ruta del Vi. Explica'ns aquest projecte.
Bé, és un projecte que ens fa molta il·lusió, que veurem cap a finals del segon semestre a Vilafranca. També bé, és fruit d'una reflexió i d'un pla estratègic que hem tingut a Turisme de 4 anys, en el qual doncs, hem anat fent moltíssimes coses per millorar el currículum turístic de Vilafranca, però també per millorar doncs, aquesta sensació de capital del vi. Han fet moltíssimes coses durant aquest temps, que doncs, serien ara llargues d'anomenar, i una de les que vam fer va ser el camí del vi, que era una expressió de Vilafranca cap al camp, cap a la Torre de les Aigües, que té uns 3 quilòmetres, on expliquem doncs, el que és la vida rural de Vilafranca i del món del vi, doncs, durant l'any pots veure les diferents fases de la vida, i ho fem des del centre doncs, cap a l'exterior. I aquesta ruta urbana del vi és aquest complement, i una mica és fer aflorar aquesta vida del món del vi, del passat i del present que té Vilafranca, que és molt rica. I podríem dir que això ens farà d'altaveu, que està una mica amagada, però vull dir que ha tingut una vida i té una vida molt important al voltant del vi. Té una història molt important d'explicar. I aquesta ruta urbana ens unirà dos dels elements més emblemàtics que tenim últimament a Vilafranca, com és el Museu del Vi, el Vinceum, Museu de les Cultures del Vi de Catalunya, que serà, el seu president sempre diu, un dels millors museus del món, i té raó, perquè cada vegada estem veient que és fantàstic el que tenim a dintre, el que podem explicar, i és l'explicació científica i cultural, i després fins al carrer del Comerç, que ens enllaça amb un passat nostre vitivinícola molt potent, i que ara s'ha fet doncs, aquesta urbanització que tornarà a potenciar aquesta zona tan emblemàtica de Vilafranca. Són elements únics. O sigui, hi ha altres capitals del vi. Recentment vam estar a Bordeus, que és espectacular. És fantàstic, és espectacular. Però d'elements arquitectònics, culturals, d'entitats, societats, o, per exemple, l'analògica, que tractin del món del vi, hi ha poques ciutats, poques ciutats que tenen tant patrimoni com nosaltres. I una mica aquesta ruta urbana el que fa és posar en relleu tot aquest patrimoni i fer d'altaveu d'aquesta història vitivinícola que tenim. En aquest traçat, que també doncs, té 3 quilòmetres, que va des de l'oficina de turisme Vinceum fins al carrer del Comerç. I després doncs, hi haurà estacions i diferents coses que, si voleu, us ho vaig explicant una mica com serà.
Sí, una ruta que tindrà 9 estacions, suposo que seguint una mica el model del Camí del Vi i, per exemple, que hi trobarem, on posaran el focus algunes d'aquestes estacions?
Explicaran el que doncs, tenim al voltant, al costat, o que ens volen doncs, mostrar d'aquesta ruta urbana que dic que va que entronca en el nostre passat vitivinícola i el nostre present. Són estacions com, per exemple, a davant del Vinceum hi haurà un planell al terra, molt bonic, on hi haurà representats doncs, els monuments arquitectònics més importants de Vilafranca i marcada la ruta. Després també tindrem plafons, per exemple, a la plaça Penedès amb imatges i amb el planell de la ruta, que doncs, només arribant allà ja et pots fer la idea de que hi ha doncs, aquesta ruta per seguir. També he de dir que és una ruta que es pot fer autònomament perquè està molt ben senyalitzada amb senyals del terra, com tenen la ruta medieval i la ruta modernista, vull dir que és molt interessant i el Camí del Vi també ho té, i que tots aquests planells i tots aquests plafons tenen un codi QR on doncs, podem aprofundir més en la història de cada un d'aquestes estacions o d'aquestes parts de Vilafranca que fan evidents. Per exemple, quan estem davant de l'estació analògica, ens parla del passat del 1903, de la formació de l'estació analògica, primera o única d'Espanya en aquell moment, que va treballar molt per la filoxera, per poder resoldre tot aquest conflicte que hi havia. També són adaptades, amb alguns es pot connectar per persones que tenen dificultat visual o auditiva i després també són, doncs, són adaptades per les distàncies que doncs, tothom hi pugui accedir. La majoria d'aquestes estacions estan fetes en acer corten. També hem de veure que no és el Camí del Vi, que estem dintre Vilafranca i que tenim les voreres i els espais que tenim.
Sí.
I tampoc no podem fer unes coses tan espectaculars com les del Camí del Vi. En el passatge al Cuber, que tenim l'Agrícol i el Casal, doncs en aquestes parets es decoraran amb imatges i amb llum i veurem el que era la societat de l'Agrícol, les seves festes i la seva part, la seva promoció cultural que han fet fins al dia d'avui, i el Casal, la societat que es va formar, que ara és centenària, a través doncs, de la rifa i totes les activitats que s'hi han fet, s'hi feia la pobilla, etcètera, etcètera, que tot també doncs, té molta relació, que es feia per la Fira del Vi. Nosaltres aquestes coses les anirem explicant i altres estacions que hi ha fins a arribar al carrer del Comerç, que allà hi haurà la plaça de la Creu de Santa Digna, hi haurà una reproducció en miniatura de les naus del carrer del Comerç, de les 12 naus històriques, que ara no em facis dir l'alçada, però els nens hi poden passar per dintre la porta, per exemple.
D'acord.
Com unes siluetes, però que els nens doncs, hi poden interactuar, cada una d'elles tindrà el nom, i jo crec que serà... Creiem, vaja, que s'ha fet aquesta finalitat que serà un punt de wow, que es diu ara en temes de màrqueting, i de fotocall. Serà molt interessant, posarà Vilafranca del Penedès, serà una producció quasi de 50 metres, perquè, és clar, no ens diem Vic, ens diem Vilafranca, que és llarg, i les naus doncs, també són 12, i creiem que serà un espai que vilafranquins ens encantarà, vilafranquins i penedesencs, i pels visitants serà un punt, doncs, que ens convida a anar a visitar les naus i tota l'urbanització nova, però també doncs, a fer aquesta fotografia que a tothom ens agrada quan anem a algun lloc a emportar-nos una fotografia emblemàtica de record.
Molt d'Instagram, no?
Més o menys, sí, clar, el que anem avui en dia, no tenim postal, si no tindríem una postal d'aquesta imatge.
Quan estaran llestits, Dolors?
Això calculem que el segon semestre, perquè, clar, nosaltres, això també... Ja ho sabem que funcionem així, però tot ens fa molta il·lusió i pensem que és fàcil crear una producció que és molt seriosa i molt ben feta, però després hi ha la contractació administrativa, que som tan garantistes que tot és una mica més llarg d'aconseguir, que està molt bé que es faci així, no? Però vull dir, totes aquestes coses calculem que el segon semestre i no han de ser totes fetes alhora ni potser per ordre. Són estacions independents. Més cada una d'elles obre un ventall de possibilitats molt gran, i dona joc a cellers, a restaurants, dona molt de joc a poder-ne treure molta partida d'aquestes estacions i d'aquesta ruta que tindrem. És independent, es pot fer sola, però podem construir una ruta guiada i després a les vineteries, als bars, els hi pot donar joc i poden fer productes a través d'aquestes estacions que tindrem a Vilafranca. Vull dir que acabada és una cosa, però tota en marxa, amb totes les possibilitats que té, això pot anar creixent. I també algun altre dia n'hi podem afegir algun altre, també.
Amb ganes de descobrir-la, avui volíem explicar aquest projecte, aquest nou recurs turístic vilafranquí. Moltes gràcies, Dolors Rius.
Gràcies a vosaltres.
Penedès en xarxa, l'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
Aquí ho deixem, marxem de cap de setmana. Gràcies per escoltar-nos aquest divendres i al llarg de la setmana, de 9 a 12, de compartir aquestes 3 hores diàries amb tots nosaltres. I tornem la setmana vinent. És una setmana més curta i nosaltres hi serem, l'equip, ens ho anirem combinant, però hi serem cada dia, de dilluns a dijous. Així que ens retrobem. Que vagi bé, bon cap de setmana, i aquells que comenceu vacances, que vagin molt i molt bé.